Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
En el capítol anterior...
En el cargador que llevo en el arma, llevo con una bala menos. Y esa bala de menos la tengo en casa, en el espacio ese donde tenía el resto.
Que era de una medicación que tomaba Rubén para la asiática y ella le dio en agua, algo así, a Pedro, para que se calmaran porque estaban discutiendo muy fuerte. Eso me lo dijo Rosa.
¿Usted se percibió de alguna lesión de la misma en el cuello?
Sí, ya lo comenté inicialmente, que vi como una especie de algo superficial aquí en el cuello, algún arañazo.
Rosa no quiso matarlo, pero Rosa probablemente, aunque esté mal hablar de una persona, hablar mal de una persona que está fallecida, probablemente estaba recibiendo malos tratos. Y no es que lo diga yo, es que lo dicen sus hijas.
A nuestro entender, sí. Desde la llamada con Albert, se desencadenan una serie de hechos. Nuestra opinión es que en ese momento se inicia algo que ya tendrían planificado, ya saben qué hacer.
A la pistola de la Rosa li falta una bala, però no s'ha pogut demostrar que el Pedro morís d'un tret. Tampoc s'ha pogut provar que la Rosa el mediqués per deixar-lo endormiscat i matar-lo amb més facilitat. La jutgessa creu que va ser un assassinat a quatre mans, entre la Rosa i l'Albert. Veu clar que si la Rosa hagués comès el crim sola, com diu l'Albert, hauria hagut d'arrossegar el cos per terra per posar-lo al maleter del cotxe i no hi havia cap rastre de sang. Qui la va ajudar a carregar el cos? El Pedro pesava més de 90 quilos i ella, 60. El judici queda fixat pel 3 de febrer del 2020. Sis dies abans, apareix una nova prova. Un telèfon de prepagament Lika Mòbil que l'Albert havia comprat 10 dies abans del crim. L'Albert truca a la Rosa amb aquest mòbil només una vegada, el dia de l'assassinat. La policia creu que és un senyal entre tots dos per posar en marxa el pla per matar el Pedro.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. El cas de la Guàrdia Urbana arriba a judici amb dubtes o versions contradictòries sobre quatre aspectes clau. L'hora del crim, el com van matar la víctima, el qui en va ser l'autor i el motiu. No és poca cosa, i el Tribunal Popular serà qui ho haurà de determinar. Els dos acusats, l'Albert i la Rosa, s'assenyalen mútuament. En el capítol d'avui analitzarem les hores i l'escenari del crim i ens fixarem en l'Antònia, la testimoni de referència. Ella no va veure res, però sap el que una de les filles de la Rosa li va explicar. La nena, de 6 anys, era a la casa on es va cometre el crim, així que el seu relat serà considerat molt important per aclarir els fets. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
És 3 de febrer del 2020 i a l'Audiència de Barcelona comença el judici d'un dels casos més mediàtics dels últims anys. La víctima i els dos acusats són policies i això hi afegeix un plus d'interès. La imatge que destaquen els mitjans és la de la Rosa i l'Albert asseguts al mateix banc, un a cada punta i sense mirar-se. Escoltem com ho expliquen a TV3.
Separats a molt curta distància, els dos acusats, Rosa Peral i Albert López, escoltaven el relat de la Fiscalia sobre la mort de la víctima.
Prendieron fuego al vehículo con el cuerpo de Pedro Rodríguez en su interior, resultando su cuerpo casi enteramente carbonizado por la acción de las llamas.
Una fredor, les aparences només trencada en un moment quan s'ha llegit l'escrit de defensa d'ella sobre els plans que tenien junts com a parella.
La pareja tenía planeado un viaje a la feria de Sevilla.
El fiscal no s'ho creu i ha fet servir dures paraules al referir-se al suposat mòbil del crim.
El mal gratuito existe. Mentiras, engaños, manipulaciones, medias verdades, de toxicidad. Esa es la palabra que pongo en mayúsculas. Toxicidad.
I les defenses, cadascuna en la seva direcció, carregant el mort a l'altre, l'advocat de Rosa Peral mostrant a l'altre acusat com un home agressiu i l'advocat d'Albert mostrant amb ella com una persona freda i calculadora.
Ese ha sido el horror de su vida. Lleva privado de libertad desde entonces por eso, por acceder a aquella petición, por no ser capaz de romper la baraja y decir, esto hay que denunciarlo.
La explicación lógica que esta parte les va a exponer, porque es la que se acerca, y es la que es la absoluta realidad de que esto fue una pelea o una agresión entre dos hombres por esta mujer.
Una nova prova ha estat acceptada avui. Es tracta d'un telèfon mòbil de prepagament comprat dies abans dels fets i amb el que els acusats es van trucar la nit del crim. Per les acusacions, demostraria que l'assassinat seria premeditat.
Una altra prova demanada és en relació a una investigació judicial ja arxivada per la mort d'un manter l'any 2014 en el que estaven implicats els dos acusats. Un cas que, segons les acusacions, podria ser el mòbil del crim d'ara, però que el tribunal no ha acceptat perquè diu que no té res a veure amb aquest cas. Roger Rovira, TV3, Barcelona.
Heu sentit com el periodista Roger Rovira diu que per a les acusacions la mort d'un manter l'any 2014 podria ser el mòbil del crim. Ho vam explicar al primer capítol. La Rosa i l'Albert van treballar durant anys a la unitat de suport diurn de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Formaven el que es coneix com a binomi o parella professional. Durant els seus anys de patrullatge van ser investigats per la mort d'una persona després d'una persecució policial. L'home, de 40 anys, es va enfrontar a la policia, li va fer un tall a la cama de la Rosa i va fugir. La versió oficial diu que mentre fugia va saltar una tanca i va caure al buit per un precipici de 30 metres. Es va considerar un accident fins que, arran de l'assassinat del Pedro, es va decidir reobrir el cas amb la sospita que potser el manter no havia caigut sol pel barranc. Després veurem per què les acusacions creuen que això podria estar relacionat amb l'assassinat del Pedro. Hem dit que analitzaríem les hores del dia del crim. El dia 1 de maig del 2017, que era dilluns, el Pedro, la Rosa i les seues filles arriben al xalet de Cubelles a les 21:37. Tots quatre i els pares de la Rosa han passat la tarda a la casa familiar que el Pedro té a Roda de Barà. S'han fet un munt de fotos que podrien representar una família feliç. A les 21:51, la Rosa fa una trucada perduda a l'Albert. Dos minuts més tard, a les 21:53, insisteix. Aquesta vegada parlen durant 4 minuts. Immediatament després, l'Albert truca a la Rosa, però no amb el seu telèfon habitual, sinó amb el mòbil de prepagament que havia comprat en un establiment Laika Mobile. La Rosa no l'agafa. Més coses. Entre les 22:20 i les 22:42, el mòbil del Pedro té força activitat. Lídia Oriols.
El Pedro hauria estat mirant cotxes a Wallapop i enviant missatges i correus. I el telèfon de la Rosa tampoc para. Cap a les 11 de la nit del dia 1, per exemple, la Rosa va enviar missatges de WhatsApp al millor amic del Pedro, dient-li que el Pedro i el Rubén tenien molt mala relació i que el Pedro volia punxar les rodes del cotxe del Rubén i obrir-li el cap amb un bat de beisbol. D'entrada, l'amic no va fer cas d'aquests missatges, però després, quan el Pedro ja era mort, va dir a la policia que li havien semblat gratuïts i que li van sonar a una coartada com una casa. El mateix dia 1 al vespre, la Rosa també va guardar a la seva agenda telefònica un nou número de telèfon, el d'un home anomenat Severiano. Qui era el Severiano? Doncs algú que públicament havia manifestat una evident enemistat amb el Pedro. Un detall important. Al costat del nom del Severiano, la Rosa hi va escriure la paraula «Oi» amb un interrogant. «Oi?» Els dos telèfons, el de la Rosa i el del Pedro, la nit del crim estaven geolocalitzats al xalet de Cubelles.
Ara posem el focus en l'Albert. Diu que la Rosa li truca cap a les 10 de la nit. Li diu que ha matat el Pedro i li demana que vagi a Cubelles. però l'Albert, en lloc d'anar-hi ràpidament, sopa i se'n va a dormir. No aconsegueix agafar el son, es lleva i se'n va al xalet de la Rosa, on arriba a les 2:47 de la matinada. Des de la trucada que li fa la Rosa fins a les 2:47 han passat prop de 5 hores, però els investigadors es fixen en el poc marge horari que hi ha entre que la Rosa i el Pedro arriben a casa i que la Rosa truca a l'Albert per dir-li que l'ha matat.
Els investigadors sostenen que no hi ha temps suficient entre les 21:37, l'hora en què la Rosa arriba al xalet de Cubelles, i les 21:53, quan ella truca per segona vegada a l'Albert, perquè el Pedro i ella hagin discutit, s'hagin barallat i li hagi passat alguna cosa al Pedro. A més, hauria hagut d'esperar que el Pedro s'adormís si és que li va administrar sedants. La hipòtesi que el crim es cometés després de les 22 hores desmuntaria la versió de l'Albert, que diu que la Rosa li va trucar cap a aquella hora per dir-li que havia matat el Pedro.
També hi ha moltes ombres sobre com va morir el Pedro. Al judici hi ha citats una cinquantena de testimonis i, com ja us hem anat dient al llarg del nostre relat, un dels que tindrà més importància és l'Antònia, l'actual parella del Rubén, exmarit de la Rosa. Ja sabeu que l'Antònia no va presenciar directament els fets ni va sentir res, però pot explicar el que li ha dit una de les filles petites de la Rosa. Les dues nenes estaven a la casa de Cubelles quan es va cometre el crim i la gran va veure alguna cosa. La fiscalia i l'acusació particular consideren que la nena és fonamental per saber què va passar aquella nit, però la menor s'acull al seu dret de no declarar en contra de la seva mare, tal com contempla la llei. I per això és l'Antònia la que va al judici com a testimoni de referència. Aquests testimonis es valoren amb certa cautela perquè no tenen la mateixa força probatòria que un testimoni directe. Deixeu-me fer un incís. Sabeu com li deien afectuosament les filles de la Rosa al Pedro? El Titi. Ho dic perquè és un sobrenom que sortirà més endavant. I sabeu com havien batejat amb afecte l'Albert? En aquest cas, l'Albert era el tonto del bote. Continuem. Per a les acusacions, és prioritari que el jurat sàpigui tot el que la nena va explicar a l'Antònia. Però ara veureu què passa durant el judici.
L'Antònia havia de ser un dels grans testimonis de l'acusació, però el jutge no la deixa explicar-se perquè considera que un testimoni que no ha vist els fets de forma directa no pot declarar. Davant d'això, l'advocat de la família de la víctima troba una fórmula per salvar la situació. Li pregunta a l'Antònia pels gestos que li va fer la nena i que, per tant, ella sí que va veure directament. Així que, amb el permís del jutge, l'Antònia es veu obligada a fer mímica i només pot reproduir gestos i alguna paraula. Fa la seva representació des d'una altra sala, per videoconferència i amb un so pèssim.
Això que sentireu va passar durant la segona sessió del judici, el 4 de febrer del 2020, i és real.
Y como lo está formulando el Ministerio Fiscal, no puede admitirse que una testigo de referencia, meramente de referencial, de lo que ha recibido conocimiento por parte de una menor, pueda sustituir el acogimiento de esta menor a no declarar. Lo siento mucho. No puede ser sustituido. Eso vulneraría no solo el derecho a la intimidad, al derecho a la tutela judicial fiscal de la propia menor, sino también incluso de la acusada. De la acusada o del acusado, o de quien fuera, porque no lo sé. ¿En dónde va a ir los términos de esa manifestación? Ni quiero saberlo. Lo siento mucho.
Es decir, ¿usted vio y puede explicar al tribunal cómo la niña realizaba unos gestos de cómo había, imitando cómo estaba el señor Pedro aquella noche? ¿Puede usted reproducir ante el jurado esos gestos que hace la niña?
Sí.
Reproduzcalo, por favor. Si tiene que levantarse, levántese.
Sí.
Hágalo, hágalo.
Un momento. Vale. Pues la mamá bajaba Titi por las escaleras.
No puede comentar nada.
No comente, represente usted lo que la niña representa.
Vale, perdón. Un robot cogido de aquí y era un robot para abajo.
Perdón, es que no la oímos bien. Es que el micrófono lo tiene separado. Acérquese al
micrófono. Voy a sentar, ¿vale? Se lo hago sentada.
Sí, háganoslo sentado.
Como un robot, cogido de los hombros y clac, 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 para abajo.
Para abajo.
Y él como clac, clac, sí.
Esa representación la hace la niña.
Como un robot.
Como un robot.
Sí.
Refiriéndose al señor Pedro.
Sí.
A Titi.
Sí.
Permítame que acabe de preguntar. Todavía no acabo de preguntar, a no ser que el señor presidente me retire la palabra.
No por ahora.
No por ahora.
Bueno, mientras sea usted precavido en la forma de preguntar.
Estoy en el borde, por lo que...
Por eso, está en el borde.
Asediado por la derecha y por la izquierda.
Claro, por favor.
Disculpe, por lo de asediado.
Me refiero al TTIP.
Sí, esa era una representación del TTIP. Vamos a decir el TTIP, que usted lo entiende más. El señor Pedro... ¿Refería algún día o lo hacía en general esta niña?
Al día de los hechos.
Vale, pues no hay más preguntas.
Muchas gracias. La defensa de la acusada.
Sí, con la venia. ¿Cómo sabe que era el día de los hechos? ¿Y de qué hechos?
Porque me lo cuenta...
Ahí
porque
ya...
Porque lo sé así, es porque que... me lo cuentan así.
Con la venia.
Ahí
aquí
ya...
tengo que apreciar además una contradicción con lo que ha dicho en las declaraciones anteriores.
No, pero es que no puedo admitirle.
Claro, pero por eso que es que no se puede permitir que se pueda solamente exponer parcialmente una parte
del relato. No tendrán en consideración los mismos el tribunal lo que acaba de decir la testigo. No lo deberán nunca tener en consideración. ¿De acuerdo?
A más preguntas tampoco.
La última pregunta. Ah. Sí. La representación sí, pero la última pregunta.
Al principi, l'Antònia es va aixecar de la cadira on estava asseguda, es va agafar ella mateixa de les espatlles, com si les seves mans fossin les de la Rosa agafant el Pedro, i les va moure d'un lloc a l'altre, com si baixés unes escales. Ja l'heu sentida, que ho descriu com si fos un robot. L'Antònia també es va agafar ella mateixa pel coll, en aquest cas com si les seves mans fossin les del Pedro i el seu coll el de la Rosa Peral. Al final es va fregar la galta imitant un suposat gest de l'acusada aixugant-se la sang.
El testimoni de l'Antònia, que només ha pogut reproduir gestos i algun so, portarà cua. Alguns lletrats consideren que podria obrir una discussió jurídica. La reproducció de gestos és el mateix que si l'Antònia hagués explicat el que li va dir la nena? Per què els gestos són valorables i les paraules no? Els gestos són o no són manifestacions? La defensa de la Rosa creu que sí, i en això basarà bona part de les seues al·legacions. Ja hi arribarem. Continuem. Aturem-nos en la representació teatral de l'Antònia.
L'Antònia es mou com un robot perquè la nena li hauria dit que el Pedro baixava les escales com un robot, com si estigués atordit, tot i que ell era alt i fort. Una teoria és que el Pedro estava sota els efectes d'un sedant i que el podrien haver drogat. D'això se'n deduiria que la mort del Pedro s'havia planificat i que no era una mort accidental.
El fet que en la representació teatral l'Antònia també s'agafés el coll amb les mans com si fossin les del Pedro i el seu coll, el de la Rosa, podria demostrar tot el contrari. Una altra hipòtesi és que no hi havia cap pla criminal, sinó que hi va haver una baralla entre tots dos i que la Rosa el va acabar matant. Aquest gest del Pedro agafant el coll a la Rosa també explicaria la marca vermella que l'acusada tenia a la part de la gola i que alguns testimonis diuen que li van veure. L'hora del crim, l'arma i l'autoria són grans dubtes del cas. El crim va ser premeditat o accidental? Si estava planificat, va ser idea de la Rosa o de l'Albert, o de tots dos? Això obre una quarta qüestió, el mòbil. Per què van matar el Pedro Rodríguez? De seguida veurem les diferents hipòtesis que es plantegen. Primer, situem-nos en el dimarts 3 de març del 2020. És la quarta setmana del judici. Aquell dimarts, la vista es va centrar en un àudio inèdit que es va trobar entre les 160 gigues d'informació que els Mossos van poder recuperar del mòbil de l'acusada, la Rosa. És un missatge d'àudio que la Rosa enviava a l'Albert. L'àudio és aquest.
Oye, tonto el bote, tienes el móvil apagado. Bueno, nada, he ido a comprar acá a Bravo y ya me había salido un descuento para Proaventura. Estaba pensando que si hacíamos eso, pues el siguiente fin de semana podríamos ir a Proaventura a dormir allí, eso con las peques, ¿qué te parece la idea?
Per al fiscal, quan diu això, si hacemos esto... vol dir matar el Pedro. El missatge es va enviar el 19 d'abril, 11 dies abans del crim, i se'n podria deduir que si la Rosa feia plans amb l'Albert és perquè sabia que el Pedro ja no hi seria. A més, a l'àudio, la Rosa parla en plural. Pel fiscal, aquest missatge abonaria la tesi que el pla el van dissenyar tots dos i que, per tant, va ser tot premeditat. Desgranem ara els diferents motius pels quals, segons les acusacions, la Rosa i l'Albert, junts o per separat, podien voler matar el Pedro.
Segons l'Albert, la Rosa va matar el Pedro en defensa pròpia perquè ell la maltractava. Tornem a sentir José Luis Bravo, l'advocat de l'Albert.
I vull dir algo en favor de Rosa.
Yo estoy seguro de que Rosa no quiso matarlo. Tal vez fue un arrebato. Rosa no quiso matarlo, pero Rosa probablemente, aunque esté mal hablar de una persona que está fallecida, probablemente estaba recibiendo malos tratos. No es que lo diga yo, es que lo dicen sus hijas. Sus hijas se lo dijeron a Nuria. Después de cómo nos trata, pues probablemente estaba recibiendo malos tratos. Y probablemente pues aquello fue una discusión provocada por algún hecho externo, por lo que hablábamos antes, porque hubiera visto los mensajes de Albert. A lo mejor fue eso.
Repassem quina és la versió de l'Albert del que va passar la nit de l'1 de maig del 2017. Segons ell, el dia 1 de maig, la Rosa li va trucar dues vegades. La segona vegada, a les 21:53. Va agafar el telèfon i la Rosa, segons ell, estava histèrica, plorant, cridant, demanant ajuda i confessant-li que havia matat el Pedro. Segons l'Albert, la Rosa li va demanar que anés a casa d'ella. Ell va dubtar. Però com que la Rosa li suplicava ajuda per les nenes, hi va acabar accedint. Quatre hores després de la trucada, és a dir, a les 2 de la matinada, l'Albert se'n va anar de Badalona a Cubelles.
Segons l'Albert, quan va arribar al carrer dels Llorers, va telefonar la Rosa perquè li obrís la porta del jardí, però que ella no agafava el telèfon perquè estava plorant i fregant el terra. Va saltar la tanca, va anar cap a on era la Rosa i va començar a preguntar-li coses, però ella no parava de plorar i no contestava cap pregunta. Llavors va ser quan es va adonar que tot feia una olor molt forta de lleixiu. Al cap d'una estona, la Rosa li va ensenyar, segons ell, un dispositiu de vídeo a través del qual va veure que les nenes dormien juntes en un matalàs al terra de l'habitació de matrimoni i va fer sortir l'Albert fins al jardí on hi havia el cotxe del Pedro. Va obrir el maleter i va veure que hi havia un cadàver que ell diu que no va poder identificar i que la Rosa li va dir que era el Pedro. Segons la versió de l'Albert, el Pedro tenia el cap ple de sang i quan va preguntar a la Rosa què havia passat, ella li va dir que havien tingut una discussió molt forta, que el Pedro li havia pegat davant de les nenes i que llavors ella el va matar. Explica que la Rosa li va ensenyar una marca que ella tenia al coll. L'Albert diu que va tractar de convèncer la Rosa de la necessitat de trucar a la policia i explicar què havia passat, que li buscaria un advocat i que es podia parlar d'un cas de legítima defensa. Però diu que ella s'hi va negar per por d'anar a la presó i perdre la custòdia de les nenes.
En canvi, la Rosa diu que va ser l'Albert qui va matar el Pedro per gelosia, perquè la volia només per a ell, que el Pedro i l'Albert es van barallar per ella i que l'Albert va acabar matant el Pedro.
Él se piensa que alguien le ha quitado algo suyo y nadie le ha quitado absolutamente nada suyo.
Repassem ara la versió de la Rosa.
Aquella nit de l'1 de maig, segons la Rosa, l'Albert López va anar al xalet de Cubelles i va saltar la tanca del pati. Duia posats uns guants i un buf i portava una motxilla de la qual sortia un pal que ella va deduir que era una destral. La Rosa diu que el va veure i es va quedar paralitzada al mig del pati. L'Albert la va amenaçar i, ensenyant-li la pistola, li va ordenar que li donés el mòbil. Tot allò va atemorir la Rosa, que diu que va marxar corrent cap al pis de dalt de la casa per protegir les nenes de 4 i 6 anys que dormien juntes a l'habitació de matrimoni. El Pedro s'hauria quedat adormit al sofà. La Rosa explica que va pujar al pis de dalt sense dir res al Pedro. Es va tancar l'habitació i va sentir molts cops forts al pis de baix. Diu que va viure la situació en un estat de pànic i per això es va sentir anul·lada i va ajudar l'Albert a netejar la sang, a carregar el cos al maleter del cotxe, a portar-lo al pantà de Foix i a cremar el vehicle.
Ara veurem la tercera hipòtesi. La fiscalia creu que la Rosa i el Pedro van actuar conjuntament, que ho van fer tots dos, de comú acord, perquè el Pedro era un obstacle per a la seva relació.
No es cierto que este crimen no es más que una diabólica y perversa prueba de amor que les iba a unir a usted y al ver para siempre?
Por supuesto que no. Además, si el día siguiente yo estoy con mis hijas y lo único que tengo es una amenazas y de control...
La tesi del fiscal és el triangle amorós, en què el Pedro tindria gelosia cap a la Rosa i l'Albert tindria gelosia i hostilitat cap al Pedro. Escoltem com ho explica el periodista Toni Muñoz.
La Rosa Peral vol acabar amb la vida de Pedro Rodríguez perquè és una relació que no li satisfà, que l'angoixa, que la controla, perquè el Pedro Rodríguez doncs, mesos abans descobreix que encara manté una relació d'amagat amb l'Albert, que manté altres relacions simultànies, no?, que li posa les banyes, i això no li agrada. I aleshores el Pedro Rodríguez el que fa és marcar-la en curt. I aleshores això és una cosa que a la Rosa no li ha passat mai. En fi, ha de sotmetre's només als desitjos del seu nòvio, i això és una cosa doncs, que ella no la satisfà i que l'angoixa moltíssim.
El fiscal, en el seu al·legat final, ho explica d'aquesta manera.
Albert nos dice la pericial pública que tiene rasgos histriónicos y nos dicen, por sus rasgos de personalidad, no tiene en cuenta el contexto o los otros, es fugaz en sus emociones, en sus actitudes, controla la expresión emocional, conductas de seducción, autopercepción, como encantador. Para mí, el señor Albert representa, y lo digo con respeto, una masculinidad primitiva del Pleistoceno que se disfraza con uniforme de policía y que se resume en el principio de si me quitan a mi hembra voy a hacer lo necesario para recuperarla y así me convierto en el rey de la selva.
Encara hi ha més hipòtesis sobre el mòbil del crim, alguna de sorprenent. Recuperem primer l'historial sentimental de la Rosa perquè tot es mou en el triangle amorós Pedro, Rosa, Albert.
La Rosa estava casada amb el Rubén, mosso d'esquadra, i van tenir dues filles. El 2003 el Rubén s'assabenta que la Rosa té un amant, l'Albert López. La perdona perquè, segons diu, sempre ha cregut en les segones oportunitats. Però tres anys després descobreix que la relació entre la Rosa i l'Albert continua i decideix buscar-se una altra parella. El desembre del 2016, cinc mesos abans del crim, és la Rosa qui esbrina que el seu marit surt amb una altra dona, l'Antònia. Li retreu i ell decideix acabar amb el matrimoni i marxa de casa. En aquell moment, ella ja havia començat d'amagat una nova relació amb Pedro Rodríguez, alhora que mantenia viva la seva història sentimental amb l'Albert.
Amb aquest triangle amorós de fons, anem a la quarta hipòtesi. La presa que havia compartit cel·la amb la Rosa a Batràs diu que no és la Rosa qui volia deixar el Pedro, sinó al revés.
Ella tenia problemes con él y él quería abandonarla. Pedro quería dejarla a Rosa.
La Rosa i l'Albert havien esborrat els seus missatges i tampoc van voler facilitar als Mossos les contrasenyes dels seus mòbils. Però els investigadors van poder recuperar la informació i van descobrir converses de la Rosa amb el Pedro i també amb l'Albert que posaven al descobert les tensions que hi havia entre tots tres. Segons els Mossos, els missatges apunten que la Rosa i el Pedro passaven per un mal moment, tot i que a estones s'animaven a continuar endavant. La teoria de la família de la víctima és que la Rosa no acceptava que el Pedro la volgués deixar. No podia tolerar un nou fracàs pocs mesos després que el seu marit, el Rubén, l'abandonés per una altra dona. A les ruptures, la gelosia i les mentides que envolten aquest cas s'hi afegirà un nou element, la revenja.
El Pedro Rodríguez podia haver descobert un altre element important, com és un anell que a l'Albert López dies abans del crim li regala a la Rosa Peral, és a dir, l'Albert López li demana matrimoni a la Rosa Peral pocs dies abans del crim. Pot ser que aquest anell o aquests missatges que ja s'intercanviaven fossin descoberts pel Pedro i tingués intenció de marxar, i aleshores és quan la Rosa decideix matar-lo o trucar al seu exnòvio perquè anés allà i acaba amb la vida del Pedro. O un tercer element, que és el que comentes, i és que el Pedro, tot enfurismat i enfadat després d'haver descobert doncs, que potser l'Albert López era el nou nòvio una altra vegada de la Rosa Peral, que encara mantenia la relació amb ell, doncs decideix esbombar aquesta informació, que era doncs, que la Rosa Peral i l'Albert López havien estat implicats en la mort d'un indigent a Montjuïc.
La Rosa i l'Albert podrien haver matat el Pedro perquè la víctima, després de descobrir que la seva parella i l'Albert eren amants, els va amenaçar de revelar què va passar exactament a Montjuïc l'any 2014. Llavors, si ho recordeu, la Rosa i l'Albert treballaven junts i van tenir un incident amb un manter.
Un dia que estaven patrullant la Rosa i l'Albert, que patrullaven junts per Barcelona, eren agents de la Guàrdia Urbana, quan de cop i volta van veure en el marc d'un dispositiu contra el top manta, se n'adonen doncs, que hi ha un suposat manter o un indigent que fuig cames ajudeu-me quan veu doncs, que acaba d'arribar la policia. I aleshores el que acaba passant és això, que al final l'Albert López es troba cara a cara amb aquesta persona. Aquesta persona ha agredit la Rosa Peral amb una ganivetada a la cuixa i al final, com si fos una mena de duel d'un western, doncs es troben cara a cara l'Albert López i aquest indigent, i segons apuntaran després a l'atestat policial, doncs la millor manera que va trobar aquesta persona per escapolir-se va ser saltant d'esquenes des d'un terraplén. Quina és la sospita? Doncs que no va saltar voluntàriament, sinó que l'Albert López el va empènyer. Per què aquesta sospita? Doncs perquè els agents que van arribar després per socórrer aquesta persona quan estava a baix i ja estava inconscient, quan ja estava al terra, després d'haver caigut per aquests 20 metres d'altura, doncs estava inconscient i emmanillat. I aleshores la sospita era doncs, que potser aquesta persona l'havien emmanillat quan es trobava a dalt de tot de la muntanya i que l'havien tirat emmanillat muntanya avall.
L'informe sobre aquesta investigació és la prova que, com hem dit al principi, el jutge no va acceptar perquè considerava que no pintava res al cas. El judici contra la Rosa i l'Albert va durar 2 mesos i mig i es van exposar totes aquestes teories. A la recta final no va faltar el coronavirus. La Rosa va donar positiu de Covid-19 i la van ingressar a l'Hospital Penitenciari de Terrassa. Des d'allà i per videoconferència va fer el seu al·legat final, on va reiterar la seva innocència. L'Albert va quedar en aïllament al mòdul especial de Quatre Camins. Ell va insistir que la Rosa el va manipular i que només va ajudar a fer desaparèixer el cos.
Mi culpa fue ser un tonto del bote.
Les paraules de l'Albert van tancar l'última sessió del judici.
Crims. Per què matem?
El 17 de març del 2020, el crim de la Guàrdia Urbana de Barcelona va quedar vist per a sentència i pendent de veredicte. Els 9 ciutadans que formaven el jurat popular es van tancar a deliberar i van necessitar 6 dies per arribar a un veredicte. Dels 9 membres del jurat, 7 d'ells es van creure que la Rosa i l'Albert van actuar conjuntament i plenament conscients del que feien. I 2 membres van creure la versió de l'Albert, és a dir, que l'autora del crim va ser només la Rosa. Però la majoria, 7 de 2, els va condemnar a tots dos. M'encantaria poder parlar amb algun membre del jurat perquè m'expliquin les deliberacions, guardant l'anonimat, eh? Però bueno, bé, anem acabant. El jurat va concloure que els 2 acusats van planificar la mort del Pedro perquè era un obstacle per tornar a estar junts. El 14 d'abril del 2020, 22 dies després del veredicte del jurat popular, el jutge dicta sentència. Els va imposar les penes màximes. 25 anys a la Rosa Peral i 20 a l'Albert López. A la Rosa se li va aplicar l'agreujant de parentiu perquè era la nòvia de la víctima. A TV3 ho explicaven així.
Com van matar la víctima? Quin va ser el motiu per fer-ho? Són 2 dels enigmes no resolts durant el judici que ni Rosa ni Albert no han volgut desvelar. Pel jutge això no impedeix que quedi demostrada la culpabilitat de tots 2 amb fets provats, corroborats per testimonis que es recullen a la sentència, com per exemple que els 2 acusats tenien una relació sentimental paral·lela mentre Rosa tenia altres parelles, la ràbia d'Albert quan descobreix la relació de Rosa amb la víctima, l'acostament sentimental posterior un altre cop entre els 2 acusats i l'ànim de revenja contra la víctima. Diversos indicis complementaris que junts són suficients per demostrar que tots 2 van atacar violentament la víctima, una deducció que es fa en la sentència tot i que mai s'ha trobat l'objecte en què van cometre el crim ni tampoc s'ha determinat la causa de la mort perquè el cadàver estava carbonitzat. Sobre la premeditació de l'assassinat, la sentència justifica amb proves com la compra d'un telèfon mòbil de prepagament amb què es fan 2 trucades la nit del crim, la multitud de sospites que van llançar els acusats per incriminar altres persones, l'ubicació dels seus telèfons mòbils i el canvi d'actitud quan estaven sota sospita policial. Per tot això, el jutge és contundent a l'hora de fixar la pena de presó. Per a Rosa Peral, 25 anys, la màxima possible per assassinat amb l'agreujant de parentiu, i per Albert, 20 anys. Punt i a part, però no pas punt final, a un dels casos més mediàtics de la crònica negra, ara a l'espera que Rosa i Albert presentin el recurs contra la sentència.
El que va quedar com a veritat oficial en una primera sentència és que la Rosa i l'Albert tenien un pla i el van executar l'1 de maig del 2017. I, efectivament, tant la Rosa com l'Albert van presentar recurs. Gairebé 30 anys després de la primera sentència que condemnava Rosa Peral i l'Albert López per l'assassinat de Pedro Rodríguez, el cas de la Guàrdia Urbana va tornar als tribunals. Els 2 condemnats van reclamar ser absolts o que repetís el judici. La defensa de la Rosa es basava en el fet que s'havia vulnerat el dret de defensa perquè s'havien rebutjat testimonis que ella considerava importants, que el veredicte estava poc fonamentat, sobretot pel que fa a la causa de la mort, i que la tesi de l'enverinament es fonamentava sobre la declaració d'un testimoni de referència al qual ella no havia pogut replicar. En aquest sentit, un testimoni de referència de l'acusació va tenir un paper clau en la condemna. i a la defensa no li van permetre utilitzar un altre testimoni de referència que hauria pogut contradir la versió de l'enverinament. Que la Rosa hauria drogat el Pedro es fonamentava en el fet que una de les filles de la Rosa havia vist el Pedro caminant com un robot i que una companya de cel·la havia declarat que la Rosa li havia confessat l'enverinament. Però a la presó hi havia una noia, la Clàudia, que deia que la presonera mentia per fer mal a la Rosa. Escoltem la lletrada Olga Arderiu durant la vista d'apel·lació.
Hay un último testigo más peculiar que se había propuesto, que es la señora Ana Zúñiga, que es la madre de una interna de Barras. Aquí hubo una interna en Barras que se llamaba Claudia, que se ofreció para ser testigo de Rosa porque le dijo que había escuchado cómo dos testigos, Anjuli y Jennifer, en concreto Anjuli, porque Jennifer estaba en paradero desconocido, no pudo declarar en el juicio, y Anjuli ha sido tomada por el jurado como una de las pruebas, como ellas decían que habían mentido en contra de Rosa. Pues esta chica, Claudia, murió en Barras en extrañas circunstancias, de hecho se abrieron unas diligencias previas y por lo tanto no se podía contar con su testifical. Pero sí que se lo había contado todo a su madre, que disponía copia de la carta que además había mandado a Rosa y por lo tanto se podía acreditar que esta carta era de su hija. En este sentido también se nos denegó este testigo porque se nos decía que era un testigo de referencia, pero es evidente que es uno de los supuestos en los que se puede permitir un testigo de referencia porque nos encontramos con que había fallecido la testigo principal o la testigo directo.
L'advocada va qüestionar que el jutge acceptés com a testimoni de referència l'Antònia, la dona del Rubén, l'exmarit de la Rosa.
En la primera declaració, lo que esta señora decía era que la niña decía que Pedro y Rosa se peleaban en el piso de arriba y bajaban corriendo al piso de abajo, supongo que para seguir con la discusión y que no lo viesen las niñas, no sé, y por lo tanto bajaban corriendo, o sea, no tenía nada que ver con bajar como un robot. Era absolutamente contradictoria una versión con la otra. Y esta versión no se pudo introducir, que por cierto, aquí la acusación particular, al impugnar el recurso nuestro, ha introducido, ha acompañado las tres declaraciones de esta señora, que por cierto no tenía ninguna buena relación con la señora Peral. Solo hace falta decirles que en el móvil la señora Peral la tenía guardada como Antonia Puta, que habían tenido problemas, juicios por la custodia, por el régimen de visitas de las niñas, etcétera, con lo cual su credibilidad de lo que pudiese decir distaba mucho de que fuese realmente la realidad, la verdad de lo que había sucedido. Por eso entendemos que esta prueba nunca se debería de haber practicado y es que esta es una de las pruebas estrella que el jurado ha dado para considerar que estaba probado que la señora Peral había dormido al señor Pedro Rodríguez. Es la prueba estrella y la única, ¿eh? Entendemos que se debe de anular por cómo se practicó, que no se debe poder declarar esta señora como testigo de referencia.
Una altra prova de descàrrec que va presentar la defensa de la Rosa és la relació amb el Pedro.
Hay muchas conversaciones que son muy positivas y muy románticas hasta el mismo 1 de mayo, incluso desde el 30 de abril. Y todo ello viene acompañado con una serie de documentos que también se han aportado, pues que están los libros con las dedicatorias que se pasaron por San Jordi el 23 de abril, que era una semana antes. Pedro hizo el segundo pago de un crucero que iban a hacer con Rosa y con sus hijas el 28 de abril. O bien, el 28 de abril dice al testigo el señor Leal que le dijeron que creían que Rosa estaba embarazada porque no le había venido la regla. O, por ejemplo, el 29 de abril Rosa compra 50 test de embarazo. Hay toda una serie de cuestiones que nos demuestran, o el mismo día 1 de mayo tenemos las fotos del magnífico día familiar que pasan con los padres de Rosa en la casa de campo del señor Pedro Rodríguez, con las niñas de Rosa.
En canvi, considera clar que l'Albert no era gaire amic del Pedro.
De hecho, el jurado sí que ha dado por probado por unanimidad en la proposición cuarta que había un sentimiento de hostilidad entre Albert y Pedro. Lo tenía guardado en su móvil como Pedro, hijo de puta.
El recurs de l'Albert coincideix amb el de la Rosa, que no hi havia prova indiciària suficient per considerar que va existir un pla previ a la mort del Pedro. José Luis Bravo és l'advocat de l'Albert.
No hay una muerte intencionada, no hay una muerte planificada. ¿Por qué? Señorías, si ustedes examinan, como van a hacer con toda seguridad, todo el material telefónico que está a su disposición, verán ustedes que Pedro amenaza a Rosa constantemente con irse. Porque no se llevan bien, diga lo que diga su abogada aquí, no se llevan bien, tienen conflictos serios, tienen peleas físicas. Rodrigo Palacios, testigo, amigo íntimo de Rosa, lo dice. Antes de que sucediera esto, me comunicó en dos ocasiones que la había cogido por el cuello. Tienen peleas físicas. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que aquí se dice que, en fin, que de alguna manera Pedro había que matarlo porque obstruía la relación. No, no. A Pedro había que abrirle la puerta, nada más. Y Pedro se habría ido porque esa era su intención. Y la dijo en numerosas conversaciones. Dijo que quería volver con su exmujer y quería volver con su hijo, que eso era lo que a él le consumía, dada la relación. Que tuvieron épocas felices, no lo voy a discutir. Evidentemente, debieron tenerlas. Pero, desde luego, eso no quita que en un momento determinado, por alguna causa determinada, se produjera ese conflicto que acabara con un incidente violento entre Rosa y Pedro.
Pel que fa al telèfon Leica Mobile, la defensa de l'Albert es pregunta quin sentit tindria utilitzar com a telèfon de seguretat un que et compres fent constar el teu nom quan és fàcil comprar-ne d'anònims.
Hablo del telèfon Leica Mobile. Es que se le ha dado una importancia... En fin, estamos hablando de un teléfono prepago que el señor Albert López compra a su nombre, con su DNI. Es decir, que cuando ese teléfono prepago acceda a las redes, va a quedar perfectamente identificado. ¿Qué clase de seguridad es esa? No hay más que acceder a Internet para ver la cantidad de ofertas de teléfonos a nombre de terceros que se ponen en venta para aquel que no quiera ser descubierto a través de la titularidad de un teléfono. Eso está ahí y lo reconocieron los Mossos de Escuadra. Entonces, ¿por qué se le llama teléfono de seguridad?
La defensa de l'Albert també es queixa que no s'hagi investigat què ha passat amb la bala que falta al carregador de la pistola de la Rosa.
Le falta una bala y nunca ha dado explicación de por qué le falta esa bala. Diana, compañera y amiga de Rosa, declara que Rosa se llevaba el arma a casa. Es una cosa que, por supuesto, Rosa lo ha negado. Pero Rosa se llevaba el arma a casa. ¿Por qué? Por la razón que fuera, quizás porque vivía en una zona, digamos, apartada o lo que fuera, pero se llevaba el arma a casa con frecuencia y lo declara una persona que es amiga de ella.
I com en el cas de la Rosa, també carrega contra el missatge de si fem això, si hacemos eso, la setmana següent anem a PortAventura.
Rosa envía, dicen aquí, un audio a un destinatario desconocido. Se ha tergiversado. Es un audio que Rosa manda a un desconocido, pero como que al principio utiliza la palabra tonto del bote, se identifica al tonto del bote con mi cliente, en el cual se dice algo así como, bueno, ¿qué te parece si esto este fin de semana hacemos eso y luego nos vamos con los niños a por aventura? Eso, para las acusaciones, es matar a Pedro. No es un trabajo en el hogar, no es una visita, no es una compra, no, es matar a Pedro. Han rascado de donde no había para intentar sostener algo, en fin, que es pura ficción, como es la existencia de un plan para matar a Pedro.
El recurs de l'Albert obre altres interrogants. Per què la Rosa no va denunciar l'Albert des del principi? Per què no va anar directament als Mossos i el va denunciar? L'última paraula a la vista d'apel·lacions va tornar a ser per a la Rosa i l'Albert.
Como víctima de este señor, de verdad que es que no entiendo cómo no es capaz todavía de decir lo que ha hecho. Y yo soy inocente y no soy capaz de matar absolutamente nada. Es lo que quede claro.
Me siento impotente totalmente porque no he matado a nadie. Evidentemente me equivoqué, pero creo que he pagado por eso. Por eso, reiterar mi inocencia y simplemente déjeme marchar a casa porque yo no he hecho nada, señoría.
El 30 de novembre del 2020, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va rebutjar íntegrament els recursos i va confirmar els 25 anys de presó per a Rosa Peralt i els 20 per a l'Albert López. La sentència considera totalment lògica la valoració del jurat. De l'Albert diu això.
Los indicios en los que se ha basado el jurado conllevan de forma inexorable a la existencia de un plan para acabar con la vida de Pedro. Si no, no se va de su casa de madrugada. No se salta la valla, no se pretende inculpar a otra persona, no se simula su vida, ni se manipula su teléfono, no se pregunta sobre la forma de deshacerse de un cadáver, no se busca una zona sin cobertura y otras muchas cosas que detalla el jurado.
Y de la Rosa, diu això.
Rosa sostiene que ni participó ni vio la muerte de Pedro, ya que se refugió en el piso de arriba con sus hijas cuando vio a Albert saltando la valla con una pistola. ¿Es lógico? No. No es lógico que no gritara para alertar a Pedro, cuya corpulencia era superior a la de Albert. No es lógico que no avisara a la policía cuando dice que Albert le devuelve el móvil. No es lógico que pensara que Pedro y Albert se habían peleado y que Pedro se había marchado de casa enfadado y, sin embargo, ayude a Albert a limpiar con lejía la casa. No es lógico que manifieste que está preocupada por saber dónde está Pedro y que piense que volverá y utilice su móvil para simular que ella es Pedro. Cualquier persona sabría que estaba muerto y hubiera buscado ayuda policial, máxime cuando la propia acusada es agente de la Guardia Urbana. No es lógico que condujera el coche de Pedro hasta el pantano con el cuerpo en el interior del maletero. No es lógico que simulara que Pedro estuviera vivo utilizando su móvil. No es lógico que pidiera a su padre que mintiera. No es lógico que quisiera imputar a su exmarido Rubén. No es lógico tantos encuentros en la casa con Albert después de los hechos. No es lógico que escondiera el móvil de Pedro.
Ja em perdonaran els magistrats i magistrades del Tribunal Superior que han intervingut en la sentència, però em sembla que en aquest cas hi ha de tot menys lògica. Si bé encara pot acabar intervenint-hi el Tribunal Suprem, la veritat oficial queda clara. La Rosa i l'Albert es van reenamorar l'abril de 2017 i van decidir matar el Pedro l'1 de maig. No s'ha establert com ho van fer ni el moment exacte, però el jurat popular va decidir per 7 contra 2 que ho havien fet tots dos i amb traïdoria. Els magistrats que han revisat l'apel·lació també els ha quedat igual de clar. Per això han ratificat la pena de 20 anys per a l'Albert i la de 25 per a la Rosa, perquè ella era la parella sentimental de la víctima. A tots dos els castiga l'actitud que van tenir després del crim. Diuen els jutges que van voler dissimular i enganyar i això encara els fa més culpables. Ells, l'Albert i la Rosa, continuen acusant-se l'un a l'altre i tot plegat farà que aquest cas tingui sempre parts fosques sense il·luminar. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Crims. Guionistes Lídia Orriols, Albert Mercader i Sílvia Comet. Cas d'avui, Lídia Orriols. Producció, Núria Ventura. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.
Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va.
La mentira,
mentira la mentira, mentira la verdad, mentira lo que cuece bajo la oscuridad. Mentira al amor, mentira al sabor, mentira la que manda, mentira comanda.
Mentira
la tristeza cuando empieza, mentira no se va, mentira, mentira. Mentira no se borra, mentira no se olvida, mentira, la mentira. Mentira cuando llega, mentira nunca se va.
Mentira
la mentira, mentira la verdad.
Todo es mentira, la verdad.
en Radio France Internacional. Esta mañana se inició en Kioto, Japón, la conferencia internacional sobre cambios climáticos. Tienen la difícil tarea de encontrar un acuerdo que permita luchar eficazmente contra el calentamiento progresivo del planeta. La magnitud y la gravedad de este reto planetario contrasta con el escepticismo que predomina en cuanto a los resultados de esta cumbre. Las divergencias han vuelto a resurgir en vísperas de esta conferencia de Kioto, en particular entre los países ricos y los países en vías de desarrollo. Estados Unidos, país responsable de una cuarta parte de las emisiones planetarias de gas carbónico, no es un modelo de referencia.
Sería una interesante propuesta. Estamos bastante dispuestos a invertir mucho más en investigación y desarrollo.
Es siempre más fácil empurrar con la barriga y dejar el abacaxi para los netos. Mas enquanto o mundo continúa parolando, o termômetro y la agua van subiendo.
Problemas, linda.
Vaya por ahí, diviértase, ándele, diviértase.